Benvingudes a l'últim capítol de Disputar la masculinitat. Aquest és un capítol de tancament on dialogarem amb Diego Martín Alonso, professor de la Universitat de Màlaga, amb qui abordarem els desafiaments educatius des d'una perspectiva oberta i qüestionadora. Aquest projecte busca i buscava fer partícips als alumnes i al professorat. En aquest últim episodi dialogarem l'Olga, la Brenda, la Judit i el Ramiro per compartir els aprenentatges d'aquest camí compartit. Hi haurà, sens dubte, més preguntes que respostes. Us invitem, però, a pensar en nosaltres.
Él siempre suele salir, nunca sabe vestir y a veces sale a bailar. Dice que quiere más que el jueves a matar, pero siempre va a dormir antes de...
Buenas tardes, buenos días. Estamos hoy con un compañero de la Universidad de Málaga. Él es Diego Martín Alonso. Diego es... diplomado en Magisterio y licenciado en Pedagogía. Es profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga y pertenece al grupo de investigación HUM 311, Evaluación e Investigación Educativa en Andalucía. Bienvenida a Andalucía, bienvenida al Acento Andaluz. Estamos felices de tenerte hoy aquí con nosotras. Y queríamos empezar por preguntarte algunas cosas que nos motivan y que tienen que ver con reflexionar de un gran tema, que tiene que ver con, a partir de tu experiencia también, porque tu experiencia con jóvenes de institutos nos puede ayudar a entender el gran tema de las masculinidades. Diego, para ti, te lanzo una pregunta enorme. ¿Qué son las masculinidades?
Vale, empezamos fuerte. Creo que es una muy buena pregunta y casi que es tan buena que merece no cerrarla o no responderla directamente. La cuestión con la masculinidad es lo que vemos cuando estamos trabajando con los chicos en los institutos y también con nosotros mismos, los profes hombres que trabajamos en estos proyectos. Lo que nos parece más interesante es quizás no cerrarla precisamente porque tiene que ver con los procesos de subjetivación, con cómo nos vamos haciendo, cómo nos vamos pensando, construyendo en relación con el mundo. Y eso es un proceso que nunca acaba. Entonces, más que pensarlo como un modelo de cómo tengo que llegar a ser y ya acabar como una cosa conclusa, cerrada, es cómo yo me voy haciendo como persona, lo cual incluye una serie de cosas, pues entre ellas que soy hombre, ¿no? Que soy andaluz, que soy deportista y entre otras de ellas, cuál es la diferencia masculina en el hecho de pues, cuando estoy en clase o cuando estoy haciendo deporte con un compañero. Y es más bien una pregunta para ir pensando más que en relación con las personas con las que estamos, más que para cerrarlo.
O sea, tú lo piensas en clave de la relación educativa también, ¿no? Esa sería una pregunta para ir construyendo una relación educativa con los chicos, con las chicas con las que trabajamos.
Claro, sí. Sería más bien pensarlo en términos de relaciones, exactamente. Lo que a mí me chirría un poco cuando las propuestas sobre nuevas masculinidades me chirrían un poco. Son muy interesantes y dan algunas pistas, pero hay cosas que me chirrían, ¿no? Porque el problema que tenemos con la masculinidad hegemónica es un modelo que nos da una serie de mandatos que tenemos que, como que se nos impone que tenemos que llegar a ser como una especie de un tipo de hombre concreto. Y si no, fracasamos como persona y fracasamos como hombre. Entonces parece que la solución puede ser buscar otro modelo. Pero quizá esto está metido en los mismos marcos de pensamiento, que son herederos de la Ilustración, que es poner la razón por encima de todo. La razón por encima de las emociones, la razón por encima del cuerpo y la razón por encima de las relaciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es razonar, crear una serie de discursos nuevos, de modelos nuevos, de masculinidades, que tenemos que imitar. Pero estamos dejando de nuevo de lado pensar todo eso desde el cuerpo, desde las emociones, desde las relaciones. Entonces, más que pensar en nuevos modelos de masculinidades, lo que es interesante es lo que dices. En pensar en nuevas formas de estar en relación, en nuevas formas de pensar en nuestros propios cuerpos, más allá de crear otro tipo de modelos. Y esto, si nos lo llevamos al campo educativo, evidentemente se convierte en algo clave. Como yo, como profesor, estoy en relación con mis alumnos y con mis alumnas, que siempre va a haber diferencia entre unos y otros por esta diferencia de género.
Con este diagnóstico al final, que claro, no deja de ser un diagnóstico muy interesante y que tiene que ver con esta falta de deseo, igual lo podemos pensar en clave de malestares, ¿no? Con estos malestares que tienen estos chicos Y que se expresan también en el aula, supongo que a través de actitudes disruptivas, matonescas o bueno, todo lo que normalmente observamos en algunas de las aulas, ¿no? O sea, entiendo que todo lo que vas es que necesitamos entender también, ¿no? ¿Cuál es la que hay detrás de esta, que va más allá de la conducta del chico y de la chica?
Tal cual. Sí, la idea de pensarlo en términos de malestar me parece totalmente acertada. Hay malestares y son porque hay una falta de deseo y esa falta de deseo es casi siempre, cuando hemos podido conversar un poquito más y tener más confianza con esos chicos, llegamos siempre al mismo sitio y esa falta originaria tiene que ver con el lugar que están construyendo en relación con su familia. Normalmente, si lo pensamos en una familia, la mayoría de los chicos con los que hemos hablado, familias heterosexuales, un papá y una mamá, ¿no? El padre casi siempre está ausente. Y la madre, cuando está sobrepasada por la situación de crianza de no solo ese hijo, sino normalmente hay algunos más, las condiciones precarias, y no atiende al hijo todo lo que le gustaría, le genera su frustración y lo que vuelca sobre el hijo es una falta de confianza en sus propias capacidades. Entonces son chicos que lo que viven en su casa es que no hay ningún padre que le dé nada, o sea, ni bueno ni malo, simplemente hay un padre que no asume, o que no está presencialmente porque se ha ido, o que cuando está no asume absolutamente ninguna responsabilidad. Como padre es casi el colega, ¿no? Y la madre, hasta donde llega, pero sus intentos son de no lo vas a poder hacer, ya has visto cómo ha fallado otra vez. Entonces, en la posición subjetiva la que se colocan no les permite encontrar un objeto de deseo, una pasión, porque terminan autoconstruyéndose como yo no llego, yo no sé, yo no voy a ser capaz, con ir tirando. Voy bien, y efectivamente lo que hacen es ir tirando, pues estoy por las tardes con mis colegas en el banco y echando la tarde. Y esa es la máxima aspiración que tienen porque esa es la construcción a la que llegan, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hacemos como educadores? Entendiendo esa falta que tienen en la familia, pues precisamente es acompañar desde ese lugar. Sabemos que tienen una falta de alguien que confíe en ellos, en sus capacidades, que le hagan ver qué es lo que les puede gustar, qué es lo que no y qué es lo que saben hacer bien. Nadie le ha dicho que saben, que son buenos leyendo, que son buenos interpretando, que tienen mucho conocimiento de mucha capacidad espacial, de visualización, de muchas cosas. Si no se lo dicen, pues ellos no lo van a ver. Y hasta que no terminen de ver eso en sí mismos, no van a poder encontrar a qué dedicarse, ¿no? Uh-huh. Brevemente, un ejemplo, ¿vale? Un chico de sexto de primaria que tenía mucha conducta disruptiva en clase, que casi siempre el tutor o el especialista de turno prefería sacarlo para poder tirar para adelante con la clase, entonces estaba castigado un rato fuera, volvía a entrar, lo mandaba al aula a otro aula, etc., ¿no? Y hubo una maestra, que ni siquiera era de ese grupo, no daba clase en ningún momento con ese grupo, que lo que decidió fue decir, tú te vienes conmigo y tenemos una zona detrás del colegio que está abandonada, que está muy sucia, que tiene mala hierba, y vamos a montar aquí un huerto. Tú y dos compañeros más, porque por otro motivo voy a traer, me vais a ayudar a limpiarlo, me vais a ayudar a recoger todo esto. Porque podéis hacerlo y porque sois las personas indicadas para esto, ¿vale? Pues estuvieron así durante 3-4 meses y cuando iba a acabar el curso, ahí ya se empezó a montar, a sembrar, otros niños ya empezaron a participar, el AMBA empezó a participar, y el niño se implicó en el huerto que había limpiado y tal. Y cuando acabó el curso, se acercó a esta maestra, que no era su maestra, y le preguntó, señor, ¿qué es lo que hay que hacer para ser jardinero? Entonces, de repente ese niño se estaba viendo como jardinero, tenía algo que le movía, tenía algo que le movilizaba, y tenía algo por lo que canalizar su energía de una manera respetuosa, cuidando el entorno, cuidando la naturaleza, de hecho, ¿no? Y el motivo cuál era, que alguien había visto que podía hacerlo, ¿no? Que alguien había depositado confianza en esa persona y había actuado en relación con él.
Tú al final estás hablando de luego todos estos elementos desde una perspectiva de construcción de un vínculo que también no nos reste a nosotras como educadoras esta posición ideológica, ¿sí? Uh-huh.
Vale.
Bueno, pues es un temazo,
muy
¿no?
Bueno, sí. Temazo. Habría que, yo creo que hay que intentar nuevamente ir un poco al origen de esas posiciones, ¿no? y no tomarlas como, o sea, al revés, tomar eso como síntoma de otra cosa. Es decir, estas posiciones pues antifeministas o reaccionarias, estas posiciones reaccionarias, tomarlas como síntomas de algo, ¿vale? Estoy hablando de adolescentes, incluso estudiantes de la facultad también, ¿no? ¿Y de qué pueden ser síntomas? Me lo invento, pero por ahí van los tiros, ¿no? Si especulamos un poco. Tienen que ver con miedos, tienen que ver con inseguridades, tienen que ver con, ¿vale? Y necesitamos construir unas herramientas para sostener esos miedos que tenemos. Y a las que recurrimos, pues pueden ser esos discursos reaccionarios, ¿vale? Entonces, si miramos eso como síntoma, el problema no es de orden discursivo, es decir, no hay que generar otro, hay que hacerlo también, pero no es suficiente. De hecho, lo vemos que por mucho que generemos más discursos muy bien razonados, muy críticos y demás, que son necesarios, no son suficientes porque sigue habiendo cada vez más movimientos antifeministas o incluso con más energía, ¿vale? Entonces, evidentemente es necesario, pero no es suficiente. Porque nos estamos dejando de lado de qué es lo que está moviendo ese discurso y qué es lo que hace que ese discurso emerja, ¿no? Pues nuevamente son miedos, son deseos, son pulsiones, depende de que le pregunte, te lo va a nombrar de una manera, y quizás ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Y si lo que veíamos es que lo que nos falta es presencia, pues la manera de sostener eso es estando, es la presencia, es estar con los chicos, es estar con las chicas, y cuando estás generando unos vínculos personales, educativos con ese chico, con esa chica, esas corazas reaccionarias van desapareciendo. Una última idea que estaría más dirigida a los hombres, a los educadores, a los profes, y que tiene que ver con que nos arriesguemos, que probemos. Acabas de decir esto de las tensiones, las dificultades que tiene el ir probando. Pero que nos arriesguemos, porque el problema que nos encontramos es precisamente esto, que faltan hombres, que nos faltan, que a los chicos nos faltan referentes, y está bien eso, porque lo que hemos visto es que los modelos de masculinidad hegemónica no son los que nos gustarían. Genial, pues tenemos que inventarnos otros, y en ese camino nos vamos a equivocar, nos vamos a encontrar con tensiones, y no se trata tanto de que construyamos un modelo, que seamos un hombre ejemplar, sino simplemente que seamos un ejemplo cualquiera de cómo se puede ser hombre, cómo se puede ser educador, y que vayamos probando, y que en ese ir siendo nos podamos ir construyendo, aprendiendo y divirtiéndonos también un poco.
Y yo creo que de lo que tú dices es muy importante también pensar en clave de estos chicos que no son, estos que tú decías, el otro grupo, ¿no? Cómo reforzamos también y no olvidamos el trabajo con estos otros chicos que no tienen esta masculinidad hegemónica o que de alguna manera también se cuestionan el patriarcado, ¿no? Que, uh-huh. que lo miran y no olvidar que también tenemos a estos chicos y no podemos únicamente plantear un discurso de acusación constante, ¿no? Porque quizás en el camino también podemos olvidar que también tenemos que acompañar a los otros, ¿no? Uh-huh. Tanto a los, no quiero decirlo feo, pero tanto a los malotes como a los buenotes, sí. ¿no? Mm. O sea, es un camino de acompañamiento a ambos, ¿no?
Sí, totalmente. Los chicos todos los chicos por nuestra condición masculina vivimos los procesos de subjetivación masculina con malestares, porque es inherente a la propia experiencia masculina, y eso hay que acompañarlo, claro que sí. Y lo que necesitamos es que la acompañen especialmente otros hombres, precisamente, que son los que podemos, con los que podemos transitar juntos y equivocarnos juntos y probar o no probar. Entonces, precisamente por eso somos los educadores, los padres, los profesores, los que tenemos que probar. No vale decir, no vale dar un paso atrás.
Pues no vale dar un paso atrás. Tenemos múltiples espacios que intervenir. Yo creo que eso también es un elemento esperanzador, ¿no? Y generar más complicidades también, generar más trabajo conjunto. Y muchas gracias por tu experiencia y también por el trabajo que estás haciendo, que al final es un trabajo que, como tú lo dices, necesitamos más cómplices, necesitamos trabajar de manera más conjunta y pensar en común cómo podemos ir transitando este camino, ¿no? Y los, sobre todo estos grandes desafíos que estamos observando en los últimos años. Mm-hmm. Pues muchas gracias.
Gracias.
Un cop ja heu escoltat l'entrevista, ara passareu a escoltar el debat que hem fet al final del podcast. I us agraïm a tots i totes l'haver-nos escoltat durant aquests 4 episodis.
Alguna idea que destaqueu d'aquest procés? Amb què us quedeu? Quin repte us ha preocupat més? És difícil, lo d'avui, eh? No patiu, ja veureu. També entrem en un terreny que ja veureu les estudiants, no? Que sou les que aneu a sentir aquest podcast, on nosaltres també estem aprenent, estem reflexionant i estem buscant respostes. Per tant, avui ens anem a obrir també una mica a aquest procés. Digues, Judit.
Hem de pensar per què vam fer aquest podcast i per què volíem desenvolupar la hackathon, no? Nosaltres teníem una preocupació i aquesta preocupació té a veure amb un context on tenim líders d'opinió digitals, youtubers, que estan generant contingut que moltes vegades és un contingut que suele tenir un estil comunicatiu molt desenfadat, molt d'humor, però que normalitzen comentaris misògins. I aquests comentaris misògins, moltes vegades, el que fan és reproduir i generar la violència de gènere, la violència de gènere digital. A partir d'això, el que volem és pensar en clau de nosaltres com un conformadors, formadores de professorat i també en clau de què pensem nosaltres com alumnes del grau de mestres d'educació primària.
A mi això em sembla molt interessant, Judit, perquè també havia treballat a partir d'algunes recerques que parlaven de que les persones no ens quedem amb aquesta mirada a masclista simplement per consumir aquest contingut, sinó que podem tenir l'opció de tenir aquest consum crític, no? Però només farem aquest consum crític si tenim elements que ens ajuden a encaixar-ho, no? A tenir aquesta mirada, aquestes ulleres violetes, i llavors quan consumim aquest contingut sabem que ho estem fent en clau de poder-ho criticar, no? Poder no creure'ns això, tot i que sempre crec que queda un punt d'impacte, no? En la nostra realitat. Al final estem educant la nostra manera de riure, la nostra manera de crear estima, no? En la nostra manera de crear els nostres, fins i tot allò que ens agrada o que ens agrada en lo emocional, o fins i tot en allò que tingui a veure més amb la part amorosa, no? Llavors tot això ens està educant i les nostres estudiants s'estan educant en això i em sembla important tenir-ho en compte.
Sí, del que tu deies, jo crec que és important tenir aquesta concepció de que nosaltres eduquem, som transmissors d'una cultura i aquesta cultura és una cultura masclista. Llavors, no podem ser neutres davant d'això. O sigui, transmetre tot això sense qüestionar-nos és, d'alguna manera, reproduir estereotips, reproduir relacions de poder, reproduir relacions de subordinació. Per això és tan important que nosaltres, com estudiants o com persones que estem formant educadores i al mateix temps com a persones que consumim xarxes socials, mirem críticament aquestes xarxes.
Jo també, com a futura docent, a mi una de les preocupacions que em va sortir a l'establir diàleg amb els companys i les companyes que han vingut és que, clar, en aquest sentit, com construir una identitat docent que siga crítica i no mostrar-te com... O sigui, jo la por que tenia era no mostrar-me coherent, no? De dir, bueno, estic mostrant-me com una persona feminista, una persona amb certes posicionaments i que hi haguera incoherències en el meu fer dins de l'aula per metodologies, per pràctiques, per vocabulari, per mil coses, per continguts... Aleshores, a mi em provocava com aquest temor de sentir-me en una xarxa en què el sistema educatiu em deixa fer unes coses però no em deixa fer unes altres, o no hi ha temps i espai per fer les coses que ens agradarien, i sobretot per a mi ha arribat al punt, no, amb les xerrades amb els companys i les companyes, de que hem de ser honestos amb el nostre posicionament, hem de posicionar-nos, això està clar, però ser honestos també implica com acceptar d'alguna manera aquestes contradiccions, aquests que som subjectes en un món en què ens precedeix i per tant ja tenim els nostres biaixos, i que en algun sentit mostrar-te incoherent de vegades tampoc és una falla, sinó un acte de posicionar-te i dir, bueno, és que estic en aquest moment i vull millorar en això, en aquestes coses, i tinc la intenció d'anar cap a aquest camí i vull que m'acompanyeu en fer-ho, no?
Això que estàs dient, Olga, em fa pensar, hi ha un neguit que a vegades tinc també com a professora, que també he estat a primària, a secundària i ara a la universitat, que és aquesta part de com vivim l'activisme feminista, no? Que a vegades, òbviament, ens crec, no? I comparteixo amb tu aquesta idea de que ens hem de poder posicionar, no? Que no al final nosaltres mateixes eduquem amb el nostre exemple, amb com som, amb com anem vestides, amb les coses que expliquem, amb si ens posicionem en determinats temes, no som neutrals. Però sí que a vegades he tingut com el dubte de dir si sóc massa activista en aquest espai, o, perdó, ho dic millor, que no puc tenir la mateixa actitud, em sembla, en la meva vida activista que en el meu espai com a professional de l'educació. I això ho dic en aquest sentit. El fet que a mi, si jo vaig pel carrer i algú em diu alguna cosa, alguna barbaritat, em toca el cul, em fa alguna cosa, jo segurament contestaré de manera molt clara, no? I molt contundent. I animaré a moltes persones a que ho facin. No? O tindré com una postura d'alguna manera més violenta, per dir-ho d'alguna manera, o més directa. Si certes situacions passen en un espai educatiu, òbviament també hem de marcar un límit, però també he d'acollir aquesta realitat que ha passat. No? Perquè aquesta persona que ha fet algun comentari que no tocava o ha mostrat una expressió de masculinitat de les que hem vist i ha reproduït una masculinitat que ha vist a les xarxes, no? O ha fet un acudit determinat, necessitarà un tractament educatiu. Clar. I allà jo a vegades em penso que, ho hem parlat en algun moment, però que em penso que estic protegint una dona del futur, a una Brenda, una Olga, una Judit del futur o qui sigui del futur, que no es trobi aquesta persona que li faci aquest mateix comentari impertinent en un altre espai. Però per això algú ha d'assumir aquesta càrrega. Normalment en el nostre dia a dia tenim una tendència a assumir-la les dones del món. Dones del món que no han estudiat magisteri, que no estan cobrant un sou per fer de professores, hem estat professores, psicòlogues i tot tipus de referents pedagògics pels homes del món, no? I perquè això no hagin de fer aquestes persones, potser ho hem de fer algunes en les quals sí que ens inclouen el nostre tempo.
Clar. I de fet, una de les coses que compartís molt aquesta preocupació teva és que fins a quin punt, clar, al final són nens i nenes. Són nens i nenes que tenen incorporats, com segurament nosaltres feia molts anys i amb el pas del temps hem anat com trencant alguns dels prejudicis que teníem, però no podem tampoc demanar-los que nasquen sense aquests prejudicis. I sí que, clar, com tractes un moment? Podem posar un exemple, un nen o una nena que et diu un comentari extremadament incòmode a tu o a qualsevol de les companyes de classe, i com ho abordes? Perquè, clar, tampoc podem ser... tampoc podem tractar-los com a adults, perquè no ho són, però tampoc podem infantilitzar i banalitzar allò que estan dient o allò que estan fent, perquè realment se van a trobar i estan ja vivint en un món en què aquestes violències tenen un nom, en què aquestes violències, gràcies al moviment feminista, s'han posat a l'espai públic i que han entrat en un sentit comú en el que hem de començar a parlar en termes i que els nens i els nanos pues, entenguen que això és un fet, que és sistemàtic, que és estructural, que no poden reproduir d'aquesta manera i que tenen certa responsabilitat. Que a més, a mi m'agradaria com arribar, no? De que, clar, sí, són infants, però tenen responsabilitat i la van a tindre. De fet, ja són part de la societat, ja estan en ella i, per tant, el que hem d'apel·lar és un poc aquesta responsabilitat i aquest pensament crític, i és una de les feines que com a mestra seria com la principal, no? Donar-los l'eina de dir, teniu la responsabilitat i us dono aquestes ferramentes perquè la pugueu fer de la millor manera possible amb els valors d'una societat democràtica i més igualitària, no? Però és aquest punt de que sí que tenen una responsabilitat els nens i nosaltres com a mestres també, evidentment, però com gestionar o com parlar amb aquests infants i dir-los, clar, teniu aquestes responsabilitats, fins on comencen i fins on acaben.
Sí, jo en relació de... seguint el fil que tu deies, en la línia també d'una Carla amb la part del meu TFM, hi ha diverses investigacions que tracten això, tracten el quin rol ha de tenir el professor o la professorat en general que pertany al col·lectiu LGTBI. Si fins a quin punt ell o ella ha d'obrir-se als alumnes per perquè no és tan bé, ell no sap quina és la relació de cada un dels individus que té a l'aula. Potser aquesta persona té por, pot tenir por a que, ok, jo m'obro, però al mateix cop, a la vegada, els meus alumnes em poden veure diferent, em poden treure aquest rol de professor o professora i em poden ridiculitzar. Afortunadament, hi ha investigacions que demostren que això no és veritat, no és tal qual. Potser la por sempre està en un individu, perquè hi ha investigacions que han demostrat que s'ha donat el cas de diversos professors, professores que han dit obertament que són gais, lesbianes, trans, la seva identitat de gènere amb les quals ells i elles s'identifiquen, i el seu alumnat l'han acceptat tal com és i durant l'any han pogut fer classes sense cap problema. És més, les conclusions que arriben totes aquestes investigacions és que això, en comptes de generar una contradicció o un conflicte a l'aula, és tot el contrari, sinó que a través de la figura del professor o professora, que és aquesta persona que connecta o que té el rol d'ensenyar, també demostra que la diversitat de gènere no és només la que potser sempre ens han ensenyat, sinó que és més diversa i que els nois i noies poden aprendre. També a vegades, sobretot, enfocat en el tema de l'adolescència, potser sempre és més conflictiu, perquè al final tots els adolescents veuen... Clar, és una mica el que deien a les entrevistes, que, clar, els nois veuen feminisme a tot arreu, veuen que els professors i professores també es parlen de feminisme, llavors és una edat complicada, edat de canvi, llavors molts d'ells es rebotaran contra aquest concepte. Potser és també el que es recollia en les altres entrevistes. És saber com tractar, saber quin focus donar-li al feminisme en si per poder abarcar i donar-li una volta, perquè si tu a un noi li dius el feminisme és X, el noi aquest et dirà no l'acceptarà.
Clar, jo crec que som una peça més, no?, també en els referents que tenen les joves, no?, o els infants. I aquesta és una possibilitat, no?, d'ensenyar un referent, que podem ser nosaltres, potser les famílies, no?, quan treballem les famílies, o potser pues, el que nosaltres portem en els llibres, el que portem en les històries, el que portem en les cançons, és una peça més de tot això. I també ho penso en el sentit de fins i tot quan és normatiu, perquè tant de bo... M'agradaria pensar que tenim mestres de moltes diversitats diferents dins de les aules i podem ensenyar molts models diferents i llavors ajudaria, no?, també a enxamplar la nostra visió del gènere. Però desgraciadament mirem les facultats de magisteri, mirem-nos a nosaltres mateixes i la majoria som dones fent de mestres, fent de referents i a més complim la norma, no? Quan entrem a secundària augmenten la quantitat d'homes, quan entrem a la universitat augmenten la quantitat d'homes, quan pugem rols de poder augmenten la quantitat d'homes, no? I això també és una realitat que es pot treballar, que es pot evidenciar. Perquè quan hi ha, i evidenciar també a nivell dels claustres, no? Ho dic també com que estem parlant per les estudiants.
Ara, jo crec que tornant una mica al tema dels youtubers i els creadors de contingut.
Gràcies, Judit.
I de tot això que ens animava una mica a generar aquest podcast, jo crec que del que estem dient hi ha una cosa molt clau, que no es tracta només d'abordar a l'aula el youtuber. Claro. Perquè si abordem el youtuber i el discurs, la narrativa masclista dels youtubers, no estem abordant el problema de fons. El problema de fons té a veure amb tot el que hem parlat, en una estructura de desigualtat, en dinàmiques de poder, en les limitacions dels estereotips de gènere, té a veure a una estructura social, que és l'estructura del patriarcado, clarament, però que ens permet, el tema dels youtubers ens permet visualitzar de manera més concreta com això se porta a la pràctica, no? Jo crec que aquest exercici també és un exercici necessari de pensar que com anem del youtuber l'element més estructural o explicar o tratar de vincular a la causa de que el youtuber esté fent un discurs masclista i fer un anàlisi crític dels mitjans, no? Que això és pensament crític, és desenvolupar pensament crític. Llavors, a l'hora de pensar en clau de què podem fer com a mestres davant de tot això, jo crec que el que hem de fer és formular preguntes. Bàsicament estem aquí per tratar d'incentivar el pensament crític i mirar des d'una perspectiva més global el fenomen dels youtubers i les narratives antifeministes. El problema és que aquestes tenen una conseqüència i això no podem evitar. L'odi té una conseqüència i aquesta conseqüència és l'agudització d'una desigualtat que pensaven que estàvem superant, no? Però ara estem tornant enrere. I en tot això en ment hem de pensar quines estratègies podem utilitzar tant a nivell més global però sense... a nivell més específic a l'aula, però sense deixar de pensar en aquesta dimensió estructural. Sí. O sigui, a l'hora de pensar una estratègia o fer una solució del repte que us plantearem a la hackathon, a pensar què podem fer de manera molt aterrada, però sense deixar de pensar en l'estructura que alimenta tot això.
Jo crec que en aquesta línia, ara abans has citat a Freire, heu parlat de recerques internacionals, a mi m'encanta una frase de la Madonna, que és la de "We live in a material world", i per mi és totalment. Que hem parlat molt de la cibermasculinitat, però no hi havia res més aterrat, no, en el cos i en el malestar que la violència que exerceix, que no es queda en lo ciber, no, i que tothom ha anat dient, al final això et porta a tractar malament a la teva companya, a tenir una mala relació, a fer un assetjament que et fa plorar amb llàgrimes de veritat, no? O que et genera un malestar que és molt, molt real en aquest sentit. I una de les coses que també hem treballat una mica amb les estudiants també tenia a veure amb desromantitzar aquesta figura també del youtuber com a persona que no està presa de les pressions econòmiques que suposa formar part d'una multinacional econòmica que busca beneficis, que en aquest cas, per exemple, com hem analitzat, era YouTube, no? I que al final aquests vídeos tenien més visualitzacions quan més cridaven a càmera, quan més polèmica generaven, quan més malestar generaven, i que això al final no tenien cap altra escapatòria que fer això, que expressar una masculinitat tòxica, que expressar-la sense aquestes eines de confrontar els altres, fins i tot en moments molt dolorosos de les seves vides. Hi havia un youtuber que acabava de perdre la seva parella, o una persona que no va saber si era la seva parella, però una persona molt estimada per ell, suposadament, i el primer que se li va acudir és exposar-ho a les xarxes i enfrontar-se a aquest odi, perquè no tenia més mecanismes, no? I també hi havia com una part d'aquest procés amb els youtubers de posar aquesta mirada crítica que tenia a veure amb treure'ls i aquest emmirallament que tenen les joves d'aquestes persones que d'alguna manera tenen èxit i no pateixen, no? I veure que aquest odi, aquest patiment hi és molt present i que els genera molt malestar fins i tot amb ells mateixos.
De fet, ara que estàvem parlant de tota aquesta temàtica i per aquest malestar que deies, clar, molts d'aquests, per exemple, ara s'ha fet com famós al TikTok i totes aquestes coses, i al YouTube també, un munt de seguidors de Yados que paguen una barbaritat de diners per anar a les seves classes, i hi ha gent que està dormint a cotxes per fer les seves classes, perquè invertís tots els seus diners en això, que graven com sistemàticament es llancen del treball perquè s'estan gravant al treball, que comencen a dir totes les seves frustracions sexuals i d'activitat sexual que no existeixen, i aleshores com que, clar, n'hi ha un munt de factors, són una sèrie de personatges, de persones reals, de carn i os, que estan vivint ells mateixos i estan travessats ells mateixos per les relacions de poder del capitalisme i del patriarcat i de moltíssimes coses més que no en són conscients, i que aquest odi es canalitza i aquest malestar es canalitza a través de figures, de discursos que els semblen proposar una imatge ideal d'un futur que no existeix. I no té bona pinta tampoc la vida d'aquestes persones. Vull dir, clar, sí, tenen moltíssims seguidors, potser alguns fins i tot tenen un rèdit econòmic que moneticen l'odi d'una manera bestial, però també recordem-nos que hi ha tota una sèrie de persones que no són aquestes grans figures youtubers amb molts diners que estan aconseguint que moneticen l'odi, sinó que hi ha un munt de persones que estan intentant imitar aquests i se queden pel camí amb un malestar molt heavy i amb un odi molt heavy que també ho porten al seu dia a dia, no només a les xarxes. I aleshores per a mi és com tot aquest malestar, què fem amb aquest malestar? Perquè d'alguna manera sí, tenen malestar, però és d'una mateixa estructura, aleshores, però aquí tenim una oportunitat de veure, no? És com assenyalar, però assenyales una cosa i et miren al dit i és com, no, estic assenyalant una estructura que també et compartim d'alguna manera.
El que passa és que això ens feien la pregunta a les estudiants, fins i tot, de ho hem de treballar a l'aula? Els hem d'ensenyar això? O ho hem d'amagar i ensenyar-los alternatives? En quines edats? Quan poden fer aquesta mirada crítica?
Clar. Ara, el que passa és que en tot això estem dient hi ha una estructura que s'alimenta, que és l'estructura patriarcal, però també hi ha una estructura capitalista que estem alimentant. O sigui, no podem dissociar aquestes dues formes d'opressió que s'interrelacionen i que tenen a veure amb com estem generant un espai de creixement d'una identitat vinculada a aquest capitalisme. Quan tu parles d'aquesta idea del Yados i tot els cripto youtubers, estem parlant d'una manera de pensar que l'èxit i el futur està associat a això i que la identitat masculina és això.
Sí.
I aquest és un problema enorme, no només per les dones, sinó també per els propis homes, no? Com pensar que això és l'èxit? Com pensar que això és la felicitat? I d'alguna manera tot té a veure en aquest període de construcció de l'identitat de nens i nenes i d'aquesta part que ens toca també d'acompanyar aquestes construccions d'identitat, pensant també que tinguin un futur diferent, que no estigui associat, perquè ja sabem que evidentment no tots i totes arribaran a ser superinfluencers.
No.
I això generarà una frustració també a la vida. Bueno, hi ha molta cosa de temes que podem pensar en clau de situar això que tu deies, Brenda, no sé si hem de treballar o no això en l'aula. Pues la invitació és a pensar, ho podem treballar a l'aula, ho podem treballar comunitàriament, ho podem treballar nosaltres mateixes. No es tracta només de pensar en clau d'una educadora o una professora, sinó professora també en tot el món en el que interacciono, pensant també en clau de Freire, no? Jo m'interacciono, la interacció també informa la meva identitat docente. I el desafiament sempre serà a qüestionar-nos a nosaltres mateixes i qüestionar el món.
No sé si voleu afegir alguna reflexió final per tancar.
Només per tancar, que boom. Nosaltres el que encoratgem molt és a que les persones que participen de la Hackathon ens ajuden a pensar respostes. Nosaltres, com heu vist, tenim més inquietuds, tenim més preguntes, però volem també creativitat, volem pensament crític, volem pensar des d'una perspectiva diferent, i aquesta perspectiva ens la poden oferir vosaltres, les estudiants que participaran de la Hackathon.